El Penedès en Xarxa ens agrada recomanar, oferir-vos multitud d'opcions i de propostes i activitats, i una recomanació ferma que fem són aquestes càpsules, aquestes seccions, aquestes reflexions que ens proposa cada 15 dies el Pere Martí, el Feinejant en Filosofia. S'han de pair, s'han de rumiar bé, per tant, també molt recomanable descarregar-se-les en podcast o en el podcast un cop el pengem després del directe. Pere, bon dia.
Bon dia.
Et deia ara, a micro tancat, així fent broma, a qui dispararem avui? No es fas aquesta la intenció?
Bé, quan fas anàlisi social, anàlisi política, sempre hi ha algú que pot discrepar de les teves posicions i, per tant, que sembla que estàs disparant, no? Bé, i ja que fa servir aquest terme, que és...
Disparant amb l'intel·lecte, amb la
sí,
raó,
sí.
Amb arguments.
D'una certa violència, avui parlarem d'una qüestió que s'hi apropa i que també ens servirà per, més endavant, afrontar el tema aquest de la violència en ella mateixa, no? Però bé, la idea d'avui és parlar del populisme, perquè com que normalment no toquem temes polèmics, doncs avui en triem un que està, doncs, en la primera divisió de la polèmica.
És mainstream ara mateix.
Però no només el populisme com a tal, sinó una de les derivades, que és la relació entre la llibertat d'expressió i els grups populistes o presumptament populistes, etc. La qüestió es planteja a partir d'uns fets molt propers. Suposo que coneixes uns fets que es van produir, uns incidents, a partir de la tercera jornada del Repensem-nos, en el qual un grup de manifestants van intentar boicotar el debat perquè intervenia un ponent que presumptament era d'extrema dreta i sionista, i els manifestants entenien que no s'ha de permetre donar la paraula a aquest tipus d'individus.
Els manifestants eren pro-palestins.
Bé,
no?
Sí, però la qüestió és, no s'ha de permetre donar la paraula a aquest tipus de... No és que estiguin en contra o a favor, sinó que no poden dir, no poden parlar, perquè no hi tenen dret. I aquesta és la qüestió que avui, doncs, porto a la reflexió i a l'anàlisi. És una situació que cada cop esdevé més freqüent en les nostres contrades a mesura que els grups d'extrema dreta, o presumptament d'extrema dreta, un altre dia podem afinar sobre aquestes etiquetes que es posen així de manera molt, molt fàcil.
No?
Però
sí, sí.
No és el tema d'avui. A mesura que es van estenent, doncs van produint-se incidents d'aquest tipus, agressions a les parades d'Aliança Catalana, un senyor d'aquests propagandistes d'extrema dreta estatal boicotat a la Universitat Autònoma quan anava a fer un... no sé ben bé què, una... algo allà. Però això es va estenent. I sobre aquestes qüestions, curiosament, i aquí també ve la segona raó de la reflexió d'avui, en el digital VilaWeb van aparèixer quasi simultàniament, un i l'endemà l'altre, dos articles que plantejaven aquesta qüestió des de posicions totalment contràries, diametralment oposades. Això no és freqüent en un mateix periòdic o digital, però
és molt sa, està bé.
Però era així. D'una banda, el periodista Ramon Barnils, fill del famós i prestigiós Ramon Barnils, que, referint-se a la incidència que he dit de l'Autònoma, doncs manifestava que ell mai se li acudiria prohibir un debat o conferència, que li sembla un molt mal camí. I per refrendar la seva tesi, citava un professor universitari nord-americà, al qual, doncs, li havia fet una entrevista recentment i que deia el següent. Diu, als Estats Units, deia aquest professor, pots dir coses que en molts països europeus són il·legals de dir. Partits obertament neonazis poden presentar-se a eleccions i manifestar-se. Als Estats Units la creença és que la gent ja se n'adonarà i decidirà correctament. L'altre model és l'alemany, que creu, basant-se en l'experiència de la República de Weimar, que la gent no té per què escollir correctament. Els votants poden destruir la democràcia. i, per tant, s'ha de vigilar. I si no defenses la democràcia liberal, et poden prohibir. La majoria dels països europeus, deia aquest professor, se situa més a prop del model alemany que no pas de l'americà. I per mi, aquesta és una de les poques coses en què Estats Units són políticament millors. A l'endemà, el senyor Pardal, en l'editorial, deia el següent. L'autoritarisme creix i avança i desmunta de mica en mica les estructures que permeten la llibertat de la societat sobre aquestes premisses. No entren el primer dia tot desfilant amb botes altes i fent el pas de l'oca. Això ja han entès que és contraproduent. Entren i rebenten de dins estant les bases de la convivència. La resta la fa la ingenuïtat de la gent, dels mateixos demòcrates, gràcies a aquesta frivolitat de pensar que algun límit hi deu haver, que no s'atreviran, que aquestes coses no es poden fer. I que, per tant, com que el perill no és real, cal tractar els autoritaris com si fossin demòcrates i donar-los veu i legitimitat i asseure's a la taula. La mateixa veu i legitimitat que ells, quan puguin i estiguin en condicions de fer-ho, ens prendran sense dubtar-ne ni un instant. Com veus, posicions no del tot coincidents. En què quedem, doncs?
És complexa, perquè coincideixes amb arguments d'una banda i de l'altra.
Hem de defensar el dret universal a la llibertat d'expressió a risc, en cas contrari, d'anar caient a poc en la dictadura del políticament correcte, és a dir, de la dictadura? O ens hem de defensar sense manies ni contemplacions, és a dir, que hem d'atacar, perquè defensar-se sense manies ni contemplacions és atacar a aquells que, en el fons, ens volen acabar imposant una dictadura. En aquestes circumstàncies s'acostuma a apel·lar a una famosíssima expressió atribuïda a Voltaire, que diu: no estic d'acord amb el que dius, però defensaré fins la mort el teu dret a dir-ho. Alguna vegada la deus haver sentit.
Sí, i tant.
Citació que sembla bastant acreditat avui dia que no és de Voltaire.
Ah, no?
No, perquè sembla que alguna biògrafa seva li va fer dir, intentant recollir el pensament que ell tenia sobre el tema i que expressava en una obra que es deia Tractat sobre la tolerància. Però el seu pensament s'allunya bastant del que queda reflectit en aquesta frase. Ja que ha sortit el tema de la tolerància, crec que cal que l'estirem una mica més, perquè, tot i que no ho sembli, llibertat d'expressió i tolerància estan absolutament lligades. Perquè la llibertat d'expressió, també suposo que has sentit alguna altra vegada, s'ha de garantir especialment quan expressa coses amb les quals no estem d'acord. I d'això en diem tolerància. Avui la noció de tolerància va associada als valors democràtics fonamentals i fou un dels grans leitmotivs de la nostra transició a la democràcia. Però la noció de tolerància té un origen històric que va bastant més enllà. De fet, neix com a concepte polític, no moral, sinó polític, en una obra de John Locke, que es titula justament així, Carta sobre la tolerància, publicada a finals del XVII. Ja sabem que John Locke és el fonament de la nostra concepció de l'estat liberal, que posa les bases d'un estat basat en la sobirania popular. Però, a més de la seva obra fonamental, dos tractats sobre el govern civil, on exposa aquestes bases de l'estat liberal, en publica una de complementària, que sembla menor, que és aquesta carta sobre la tolerància. Però que li sembla que és fonamental perquè l'estat liberal sigui estable i hi ha d'haver un determinat percentatge de tolerància dins d'aquest estat. Cal tenir en compte que quan parlem de Locke i dels finals del XVII, la qüestió de la tolerància es pensava especialment per les creences religioses. No és estrany que els pensadors polítics de l'època arribessin a la conclusió de que si no hi havia una certa llibertat de creença, si no podien la gent manifestar les seves creences religioses sense esperar a ser perseguits, que difícilment hi hauria estabilitat en els països i entre països. He vist la història de guerres religioses que durant segles havien sacsejat tot el continent europeu. Per tant, Locke va afegir aquesta idea a les bases polítiques de la sobirania popular, la democràcia, etc. Però aquesta idea va néixer una mica així esquerdada, perquè en la mateixa obra, on te recomana que se sigui tolerant amb les creences religioses, i es diu, hi ha alguns casos que no, per exemple, el catolicisme, els catòlics no, perquè són una colla de fanàtics perillosos i aquests perseguir, eliminar i fora. Per tant, ja veiem que això de la tolerància no acaba de rutllar del tot, i fins i tot en el moment àlgid de la transició, que a mi em va agafar com a professor d'ètica secundària, sempre era una noció que, des del punt de vista teòric, em grinyolava, perquè no feia referència a un dret, sinó a una situació una mica estranya, no? Com una suspensió provisional de l'hostilitat. Però, clar, quan s'acaba la provisionalitat? Si anem al diccionari, que a vegades és útil, moltes vegades és útil, i veiem les excepcions del verb tolerar, que és l'origen, no?, de la tolerància, veiem que són molt il·lustratives. Primera, suportar en els altres alguna cosa que desaprovem. Segona, deixar-ho passar sense consentir-ho expressament. Tercera, resistir sense dany l'acció, i aquí diu diverses opcions, d'una medicina, d'un medicament, d'una condició adversa. Déu-n'hi-do, sempre és alguna cosa negativa que per alguna raó o altra suportem. La primera és molt explícita, suportar en els altres alguna cosa que desaprovem, i la segona continua deixant-ho clar, deixar-ho passar, sense consentir. I la tercera ja és definitiu, suportar un dany, resistir un dany d'una metzina, per exemple. I per què podem posar-nos en aquesta situació tan desagradable de resistir una metzina, etc.? Home, perquè potser hi ha alguna cosa que ens interessa més, o que és superior a aquest dany. El que passa que, és clar, si la tolerància és sempre suportar en els altres alguna cosa que desaprovem, és a dir, dolenta, escolta, sempre estem a un pas de dir, no, escolta'm, fora.
Engegar-ho.
S'ha acabat, això no es pot consentir, s'ha de prohibir. De fet, tornem a Voltaire, en la seva obra que abans he citat, on te recull més fidelment el seu pensament, és quan diu: per a merèixer la tolerància és necessari que els homes comencin per no ser fanàtics. Per tant, tornem a allò que dèiem en Locke, no? És a dir, sí, hem de ser tolerants, però a veure, cal ser tolerants amb els tolerants i intolerants amb els intolerants. I això, evidentment, per Locke excloïa els fanàtics catòlics. El que passa que, és clar, en la pràctica, com que estem parlant d'alguna cosa que sempre partim de que és dolenta, no hi estem d'acord, desaprovem perquè és dolenta, aquesta qualificació d'intolerància, d'intolerants, és fàcil de que s'acabi adjudicant amb allò que no ens agrada. Per exemple, aquí podríem començar a fer-nos moltes preguntes. Allò que deia aquell professor nord-americà, els supremacistes blancs tenen dret a expressar-se i defensar contra un dret fonamental públicament, no s'han de prohibir. Els discursos que qüestionen la democràcia en un estat democràtic, per exemple, el Partit Comunista, que Franco tenia prohibit, però, clar, en un estat democràtic, els comunistes diuen que s'ha d'abolir la democràcia per instaurar el comunisme, per tant, s'haurien de prohibir. I els que expressen idees autodeterministes
s'han
de tolerar,
també.
S'han de prohibir, clar, si les volen posar en pràctica, ells diuen que això és un dret humà, però i si no està... Ho tenim malament,
Sí, és complicat.
Preguntes que són sempre incòmodes. Això ens portaria a parlar, potser un dia podríem fer-ho, del que avui dia s'anomena la finestra d'Overton. És a dir, aquell conjunt de valors que es consideren acceptables i que es va movent en funció dels esdevenirs de la història. Però bé, dic que parlaríem del populisme...
I la llibertat d'expressió.
I la llibertat d'expressió. Anem ara al populisme. El problema és que, com en tantes altres nocions que estan dins del combat polític, està totalment desfigurada i avui dia s'usa com una arma llancívola. Jo dic populista, és com si et digués, jo què sé, burro, o qualsevol és un insult. I independentment del que realment vulgui dir l'expressió, però si et diuen això és que t'estan insultant. Hi ha una expressió tòpica que ens permet acostar-nos a la idea actual de populisme, que és: els populistes proposen solucions simples a problemes complexos. Però això no vol dir res. És totalment
no
vaga.
No la compres.
Vaga i imprecís. Això ho pot proposar qui sigui. També s'associa el populisme a l'extrema dreta, però les actituds populistes no tenen ideologia. Es donen i poden donar-se en qualsevol àmbit de l'aspecte polític. Si anem a la història, el populisme, quan neix com a noció política, no té cap connotació pejorativa. Al contrari, es diu populista aquell que planteja com a acció política, com a teoria política, defensar el poble davant dels interessos de les elites. Aquests són els populistes. El significat actual, ja he dit que és molt complex de definir, però la ciència política actual acceptaria, com el més reconegut, que el populisme és aquell plantejament que considera que existeix una connexió especial entre el governant, el candidat o líder, i el poble. Una connexió que fa innecessària l'existència d'intermediaris polítics, partits polítics i això, perquè el líder ja té aquesta capacitat de captar les inquietuds i necessitats del poble i donar-los compliment a partir de la seva acció executiva. Des d'aquesta òptica, el populisme es plasmaria habitualment amb la aparició d'un líder carismàtic amb el qual el poble no troba una connexió especial i que aconsegueix un nivell d'identificació per part de la ciutadania molt superior a la habitual amb la vida política normal. Clar, quan es planteja la superfluïtat d'instàncies intermediàries sumada a un lideratge carismàtic, que són ingredients que molt fàcilment acaben amb un govern unipersonal i més aviat autocràtic que democràtic. Des del punt de vista de l'estratègia, ens diuen els analistes que els líders polítics que tenen èxit acostumen a tenir-lo no tant perquè prometin que canviaran radicalment les condicions econòmiques dels seus votants, sinó perquè els prometen, i gràcies a aquesta capacitat d'identificació ho aconsegueixen, que canviaran la seva autopercepció social i la seva autoestima personal. Per això, quan es planteja la lluita contra el populisme i es planteja com un combat d'idees polítiques, etc., això és un terreny de joc, diguem-ne, de poca utilitat. Perquè el prestigi del populista es juga en un altre terreny. No en la coherència racional de les idees, sinó en l'eficàcia de la seva proposta per identificar, perquè el grup s'identifiqui entre ells i s'identifiquin amb aquell líder carismàtic. Això ho podem veure amb exemples històrics molt recents. Per exemple, els demòcrates dels Estats Units saben molt bé que van perdre les primeres eleccions davant de Trump perquè el van subestimar, però sobretot perquè per atacar el líder van atacar i van insultar i van menystenir el seu electorat. I llavors això va generar una cohesió de grup i un procés d'identificació amb aquells que els estaven augmentant la seva autoestima i dient que la seva autopercepció social havia de ser molt superior a la que deien els altres, que els va fer guanyar les eleccions. El mateix passa aquí, si pensem que l'Aliança Catalana serà contrarrestada per debats o raons teòriques. Si s'està produint aquesta identificació i els que s'estaven abans identificats i molt propers a altres accions polítiques s'han sentit abandonats per aquestes altres, potser que rumiïn per què. Perquè a vegades dius, no, jo defenso molt la democràcia, etc, però a vegades pensa que més que defensar la democràcia estic defensant m'estic defensant la meva posició dins la de la, dins de la democràcia. Amb això que vull dir, estic més d'acord amb el senyor Partal que amb el senyor Bernils. Hem d'abandonar la manera d'enfrontar aquests temes des del punt de vista del diàleg i s'ha d'anar a l'atac directe, violent. En alguns moments s'haurà de fer. No sé quins. Però, clar,
no sé quins has dit.
No, perquè, clar, això és una qüestió de judici en el moment. Des d'un punt de vista de persona imant de la filosofia, jo entenc que sempre s'ha d'evitar el màxim possible, perquè caiem en el seu parany. Solucions fàcils a problemes complexos. Per evitar això, doncs el que hem de fer és tenir la màxima comprensió possible d'allò que són els fenòmens socials i polítics i a partir d'aquí proposar solucions. Perquè les solucions simples no tenen per què ser sempre inadequades. Si anem a la ciència, un dels principis fonamentals de la ciència és la navalla d'Ockham. Allò més simple és el millor per explicar la realitat. Encara que sigui molt complexa, com és tot l'univers, però els grans científics, els genis, es reconeixen perquè amb una fórmula Newton, amb una fracció, ens diu com funcionen tots els fenòmens de l'univers. I encara més Einstein, amb tres lletres, E igual a MC quadrat. Ara, amb aquest senyor se'ls va acudir així, de cop i volta. Un dia, ai, li va caure la poma. No. Aquests senyors van arribar aquí després d'un llarg, molt llarg procés d'anàlisi i investigació, en el qual van persistir a trobar aquesta solució. I, a més, no van dubtar en abandonar idees preconcebudes i abandonar els seus prejudicis si no els permetien arribar a tenir una autèntica comprensió dels problemes. A partir d'aquí és quan nosaltres podem fer propostes que siguin simples. No seran simples en la comprensió, seran simples en la proposta. Deia Estellés que hem de buscar la clau que obri tots els panys. Doncs aquesta és la feina. I dèiem al començament, parlem de la violència, en la societat la violència sempre hi és present. El que passa que la qüestió és com la gestionem. I potser en parlarem més extensament en la propera ocasió.
Ho esperem, amb ganes. Pere Martí, gràcies per acompanyar-nos i per aquesta reflexió. Fins aviat.
Fins d'aquí 15 dies.
Això mateix.